Ràdio Estel.
Bona tarda a tothom, passa un minut i mig de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Sara Cruz.
Benvinguts al 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit repassem les notícies que ens ha deixat aquest 14 de juny de l'any 2013, divendres ja. Salutacions del Jordi Carretero, les vies de so de la Marina Martínez, a la redacció i producció, i de Sara Cruz, qui us parla. Molt bona tarda a tothom. Us convidem a que ens acompanyeu aquesta mitja hora repassant l'actualitat del dia en les últimes hores. Recordem que ens podeu escoltar en directe a la web www.radioestel.cat i també ens podeu fer qualsevol pregunta o comentari al nostre perfil del Facebook, al 7:45.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Eulogi Broto. Ell és de Barcelona, té 38 anys, va estudiar dret i dret canònic, és advocat i professor de l'ISCREP, li agrada l'alta muntanya, viatjar i el Barça, i es defineix, a veure si ho diem bé, com un home obert, analític, crític i dialogant. Bona tarda, Eulogi.
Bona tarda, Sara.
Estem una mica espessos, la calor ha arribat ja, i aquí a l'estudi també, perquè estem com, no sé, 30 graus, potser.
Bueno, són dies d'histerisme col·lectiu, final de curs, exàmens... Calor, sí. Comença l'estiu, la revetlla que ja s'ensuma...
Ja s'ensuma. Mira, precisament...
Declaracions de renta, vull dir, són dies de...
Mira, a mi encara no m'han tornat res, per cert.
De molts nervis.
Mira, precisament d'això et volia parlar, d'exàmens, perquè no sé si has escoltat avui aquesta notícia. El Consell Interuniversitari de Catalunya ha obert un expedient informatiu per les incidències que hi ha hagut en les proves de selectivitat d'aquest any, les Pau. Ara ho comentava, Eulogi, hi ha hagut diverses incidències. Un anunciat d'un examen de matemàtiques estava bastant confús. Després hi ha hagut un error en un altre examen de geografia en què una gràfica s'ha posat una X més, em sembla. Després hi ha hagut una falta ortogràfica en un altre anunciat d'un problema matemàtic. Bé, com veus això d'obrir aquest expedient?
Sembla ser que l'equació, la variable de matemàtiques, tenia dues possibilitats, depenent del valor que li donessis, que eren correctes les dues. El qual ha pogut fer realment que molts alumnes s'equivoquessin pensant que una de les dues formes seria més vàlida o inclús que optessin per una tercera via pensant que aquelles dues no podien ser perquè eren dues vàlides impossibles en un examen com la selectivitat. No? Per tant, si realment jo no he vist físicament les correccions ni l'enunciat, però si això que sembla que amb el comunicat de premsa que han tret és així, no és el mateix que una falta d'ortografia en un enunciat, això simplement és deixadesa del preparador. Però si realment un examen de matemàtiques que decideix un percentatge molt alt de la nota final per triar carreres com medicina, com alguna enginyeria, fins i tot, doncs és rellevant. Sembla que el que no es pot fer és dir ara por decreto tots bé, perquè llavors també és injust pels que no ho hagin fet bé i perjudica els que no han contestat aquella pregunta per no saber sortir-se'n. No? Per tant, sembla que probablement aquest examen de matemàtiques el més correcte seria que es repetís, donat que hi ha moltes situacions personals que la gent prepara, sortides, vacances, després dels exàmens, etc. I podria haver gent que no li anés bé per dates i poder, també seria injust, potser la solució més equànime i més justa seria que el repetís aquell que vulgui. O sigui, aquell que consideri que ha estat perjudicat, perquè potser hi ha gent que considera que no, que ella aquella pregunta pues, no li afecta la nota i tal, que aquell que vulgui el pugui repetir. És com una incidència en un examen, és bastant habitual un dia d'incidències a les universitats. No? Per tant, donada la gravetat de la qüestió, sembla que aquí el Consell Interuniversitari hauria de reconèixer el mea culpa i repetir-ho.
De fet, avui l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya, la GEC, ha demanat que repeteixi l'examen, com deies, de matemàtiques a les proves d'accés. La GEC considera intolerable la manca de revisió d'aquests exàmens de selectivitat i es pregunten als estudiants, inclús, com podem confiar en una correcta correcció dels exàmens si són incapaços de revisar-los abans del dia de fer la prova. T'ho has parat una mica de deixadesa, no deixa de ser
el mateix. Sí, home, deixadesa en l'enunciat. Un enunciat d'una pàgina es pot revisar fàcilment. criticar les correccions és més complicat. Jo he estat corrector molts anys de proves de selectivitat, com a professor de dret, doncs, d'anàlisi de textos i comentari i demés, i la veritat és que la tasca de correcció és brutal. Vull dir, si t'has de corregir 400 exàmens, no et pots ara començar a dir dubtar de totes les correccions. No és ben bé el mateix. Ara, l'enunciat és una pàgina, aquesta pàgina sí que està revisada, per tant, sí que una mica de responsabilitat s'hauria de demanar. Repetir-ho per sistema, obligar tots els alumnes, jo també ho trobo injust, insisteixo, perquè hi haurà gent que no li vagi bé, que no pugui, que llavors no es presentarà. Es va dir, no es pot dir a tothom ara repeteix, perquè llavors, per ajudar els que han sigut víctimes d'aquest error, podríem afectar negativament altra gent, inclús gent, amb perdó, que pugui anar sobrada de nota, i que digui, bueno, doncs a mi no em fa falta i no em presento. Si ara l'anul·lem i aquesta gent no li va bé, quedaríem perjudicats. Per tant, per això jo he plantejat aquesta solució alternativa, mig punt, per tothom, però bastant lògica, que és repetir-ho per aquells que creguin que ho necessiten. Si algú està satisfet amb la seva nota, doncs no cal.
Avui compartim l'actualitat amb l'Eulogi Broto, ell és jurista i professor de l'ISCREP. Eulogi, et sembla bé que abans d'aprofundir en altres temes ens anem al Principat d'Andorra?
Sembla bé.
Vinga. Més de 500 persones prendran part aquest dissabte a la trobada diocesana que tindrà lloc a la Seu d'Urgell amb motiu de l'any de la fe. Ens informa aquesta hora des de Ràdio Principat Carme Bonet. Molt bona tarda, Carme.
Bona tarda. Al voltant del lema de la trobada, la fe només creix i s'enforteix creient, extret del text de Benet XVI, Porta Fidei, les persones que arribaran a tots els indrets de la diòcesi d'Urgell compartiran una jornada de germanor i de proclamació de la fe que començarà a les 11 del matí a la sala de Sant Domènec, amb l'acte La fe amb guia, que acollirà el testimoni d'experiències de fe per part d'un bon nombre de religiosos i laics de la diòcesi d'Urgell. Mossèn David Codina, secretari general i canceller del Bisbat d'Urgell.
Per tal de visibilitzar, doncs, l'alegria de creure en Nostre Senyor Jesucrist, no?, i com en aquest any de la fe volem demostrar a tots aquells que ens rodegen que la nostra realitat diocesana, des de totes les comarques del nostre bisbat, per tant, des de la Vall d'Aran fins a Balaguer, fins a l'últim racó de la Cerdanya, passant per tots els nostres arxiprestats, volen venir aquí a la Seu d'Urgell per mostrar com és de rica la nostra fe, com la volem viure i l'alegria i el goig de creure en el Senyor Jesús.
Simultàniament a la plaça dels Oms, al costat de la catedral, hi haurà una fira d'entitats a l'embalat aixecat per l'ocasió i seran representades la pràctica totalitat de les delegacions del bisbat, així com entitats i moviments eclesials presents al territori diocesà, com ara Vida Creixent, Càritas, Mans Unides, Ràdio Principat, el Museu Diocesà d'Urgell, l'Hospitalitat de Lourdes i les delegacions d'ensenyament, joventut, salut i moltes altres. Totes aquestes entitats són representades a la fira, a més d'oferir informació sobre les seves activitats, palesen en conjunt la gran tasca social, educativa i humanitària que du a terme el Bisbat d'Urgell en diversos àmbits de la nostra societat i també prop de les persones més febles dels països del Tercer Món. A la una, l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, presidirà la solemne Eucaristia a la catedral de Santa Maria d'Urgell.
Gràcies, Carme, i acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Ahir va arribar l'estiu definitivament i el cap de setmana s'acabarà de consolidar, tot i que avui les temperatures han baixat una mica, tant les mínimes com les màximes. A molts indrets de Catalunya s'han sobrepassat els 30 graus de temperatura. Com dèiem, el cap de setmana tornaran a remuntar les temperatures i clarament es tocaran i superaran els 35 graus, sobretot els indrets més càlids a l'interior del país.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Un contacte amb la vida i la família. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni i l'ètica de la vida. Dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit, diàlegs cap a la mitjanit. La defensa de la vida i una finestra oberta a la família. Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Només fins al dissabte 15, a Hipercor tens el 30% d'estalvi en tota la moda i sabateria, protectors solars i mobles de terrassa i jardí. El 30% d'estalvi que podràs descomptar de les teves properes compres. Hipercor, preu i per millor. I les teves compres també a hipercor.es.
Aquest dilluns, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou, Xavier Puigdollers farà balanç dels 2 anys i mig que ha estat com a director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Després es quedarà la tertúlia amb Quim Sabater, Joan Carles Reiteri i Òscar Ordeig. A les 9 ens visitarà el nou president de Mans Unides a Barcelona, Joan Martí Llobet, per presentar-nos les seves prioritats al capdavant d'aquesta entitat. També tindrem el comentari de Josep Miró i Ardèvol i l'espai social Mont Sense Fronteres amb Àngel Miret. Tot això i més aquest dilluns de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Falten exactament 2 minuts per arribar a 3:15 del vespre. A aquesta hora repassem les notícies més destacades d'aquest divendres 14 de juny amb Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP. Abans de començar, però, Eulogi, em comentaves que aquesta iniciativa del cafè t'ha semblat molt interessant.
Sí, m'ha semblat fantàstica. És allò que moltes vegades et demanen pel carrer i et sembla que és el de sempre i no fas gaire cas. En canvi, és molt difícil algú que et diu, em convides un plat de sopa o una tassa de cafè calenta perquè necessito, dir-li que no. Uh-huh. Llavors, si tu tens la certesa que aquell 2 euros va per això, vamos, conec molt poca gent que es negaria. Per tant, uh-huh, potenciar això des d'una forma organitzada i que la gent ja sàpiga on acudir i com fer-ho, és bo per tothom, pel qui dona, pel qui rep, inclús pels propis bars, que això poden fer-ho servir com una certa campanya d'imatge que els hi pot afavorir directament també un augment de clients solidaris. No?
I aquí darrere la ràdio hi ha un bar que em sembla que ara quan acabem el 2 de 8 m'aniré a fer un cafè i em pagaré un altre, al carrer Vallespí. Vinga, dit això, comencem parlant de la Fiscalia Anticorrupció, perquè ha conclòs finalment que Convergència Democràtica va rebre més de 6 milions i mig d'euros en comissions il·lícites a través del Palau de la Música. Segons explica el fiscal en un informe, Ferrovial va pagar aquestes quantitats a l'òrbita de Convergència com a comissions per obra pública adjudicada. A banda, el Ministeri Fiscal també xifra en 18 milions els diners que Fèlix Millet i Jordi Montull van fer desaparèixer dels comptes del Palau de la Música. Convergència Democràtica, de la seva banda, ha reiterat la seva innocència i nega, per tant, cap relació tant amb Ferrovial com amb el Palau, amb el cas Palau. Déu-n'hi-do, Eulogi.
Bueno, fa dies que no parlàvem del Palau i, home, sí, el que toca és que això vagi caminant i s'acabi d'una vegada. Una instrucció molt lenta, molts canvis de jutge, molta paperassa processal contradictòria per tal d'anar dilatant el procediment, i bueno, que el fiscal comenci a concloure informes i qualificacions per poder tirar endavant el procediment, ja està bé, com a mínim començar a centrar el tema. No hi ha cap novetat, això ja ho sabíem tots, evidentment Convergència ho nega i es referirà a les proves definitives en el judici oral en el seu dia, i el tema de Fèlix Millet i Jordi Montull ja té una condemna pràcticament pública en el que són els mitjans paral·lels, per tant, no hi ha cap novetat. Sí que la bona notícia és que això comença a caminar i és un dels casos d'aquells estrella com a exemple de dilació i de mal funcionament de l'administració de justícia. Per tant, que aquest tema es desencalli ja va bé, perquè molts ciutadans pensen que precisament com que hi ha partits polítics implicats, el tema va a poc a poc, i si en comptes de ser un tema de Convergència, PSC, PP, qui fos d'un altre, ja estarien tots fa temps a la presó. Que això lliga molt amb la denúncia que ha fet el jutge de la instrucció del cas Blesa, Caja Madrid, de que sí, està rebent pressions. Evidentment, són les mateixes pressions que va rebre el jutge del cas Palau, que va fer que es canviés de jutge 3 vegades. No? Per tant, els polítics han de començar a creure que la justícia és independent i han de començar a deixar treballar la justícia en els casos que els afecta amb ells, perquè realment tenim un poder judicial bastant independent. No hi ha moltes pressions, excepte en els casos en què hi ha polítics implicats. Per tant, el cas Bankia i el cas Palau són exemples, i la denúncia del jutjat número 9 de Madrid lliga molt amb el cas Palau a aquests efectes de lentitud.
Doncs, si et sembla bé, Eulogi, podem repassar aquesta notícia, perquè el titular del jutjat d'instrucció de Madrid número 9, el Pidio José Silva, que recordem, la setmana passada va enviar a presó l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha denunciat que no s'està respectant la seva independència perquè està sent objecte de tota mena de pressions. Davant d'aquestes denúncies, el Consell General del Poder Judicial ha aconsellat al jutge Silva que presenti per escrit davant l'òrgan de govern una sol·licitud d'empara, segons han informat avui fons d'Europa Press.
Clar, molta gent es pregunta per què el senyor Millet no està en la mateixa situació que el senyor Blesa, no?
Per cert, perdona que et talli, finalment l'Audiència de Madrid ha decidit mantenir-lo a la presó, s'ha decidit avui.
Correcte, per això dic que molta gent es pregunta per què no està. Mm-hmm. I ha anat, i ha sortit, i el fiances i de més, això seria paral·lel, però hi ha una diferència substancial en el tractament de la presó provisional, no? Home, la gravetat de les acusacions que pesen sobre el tema de Caja Madrid, independentment de les preferents respecte a tota la qüestió del blanqueig, de la desviació, de les comissions, etc., és tan greu que em sembla correcte, i pel fet que siguin polítics nomenats a dit a les caixes que acaben sent directors d'aquestes entitats, no hauríem de ser jutges diferents. Lliga també amb lo de Messi, no? Tots hem dit no ha de ser jutjat diferent, doncs ningú, encara que porti el carnet de qualsevol partit polític. Per tant, sembla molt coherent el que ha fet el jutge del jutge número 9, i ha estat molt valent també en denunciar aquestes pressions. Ara, el que ha de fer és seguir amb aquesta... És una qüestió molt greu, intervenir i pressionar un jutge en la seva independència. Per tant, el que ha de fer és, no, amb això té raó el Consell General, no pot deixar-ho així com un anunci en una roda de premsa, sinó que si hi ha alguna cosa que excedeixi de lo normal, hi hauria de passar una denúncia d'empara, una reclamació d'empara al Consell perquè li donin aquesta protecció en la seva independència, cosa que no afavoreix en cap moment el senyor Blesa, que probablement ara serà cabeza de turco d'un exemple d'independència judicial. Les mateixes pressions s'han denunciat a Palma de Mallorca amb el cas Nos, amb el cas de la Infanta, la Fiscalia, el paper... Vull dir, ja fa dies que el paper de la justícia respecte de les qüestions polítiques, la independència judicial està en qüestió, per tant, fa falta una mica un escenari de cabeza de turco perquè dir prou.
Per cert, ara que dius això del cas Nos, l'Agència Tributària calcula que l'Institut es va endur 4 milions nets dels congressos que va organitzar Palma i València, aquest institut. Es calcula que, en principi, van declarar que havien guanyat nets 1,6 milions d'euros i, finalment, en va cobrar 6,4. Per tant, es van endur 4 milions nets en congressos dels ajuntaments de Palma i de València.
Nets no, ben bruts.
Exacte, ben bruts, però...
I l'Institut no té cames, vull dir, no se'ls van dur l'Institut. Vull dir, aquest és el nom, però és una SL amb uns socis, i els que cometen els delictes són les persones que hi ha darrere de les societats. Les societats per si mateixes, per molt que ara la doctrina penalista està cap a la responsabilitat objectiva, etc., no delinqueixen les persones, no? Per tant, diguem les coses amb nom i cognoms, un cop estigui acreditat, perquè la presumpció, evidentment, fins que hi ha una sentència judicial, d'innocència la té tothom. Però vull dir que de vegades el llenguatge, tots caiem amb aquesta demagogia fàcil d'intentar manipular la realitat. No, aquí hi ha uns senyors que van agafar 4 milions d'euros, a part de totes les irregularitats comptables que directament no surten a la comptabilitat. Uh-huh. Vull dir, això té un nom.
Avui compartim les notícies amb Eulogi Broto, ell és jurista i professor de l'ISCREP. Si et sembla bé, Eulogi, parlem d'educació, perquè el ministre d'Educació, José Ignacio Bert, ha dit aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio que no es vol encarregar la immersió, sinó tot el contrari. Escoltem-lo.
En absoluto. Sí, contestar con absoluta contundencia. En absoluto. Y no solo no nos queremos cargar la inmersión lingüística, sino que entiendo que es la primera vez que en una ley del Estado se reconoce, porque así lo ha hecho el Tribunal Constitucional, la existencia de la immersió lingüística com una de les opcions de planteament lingüístic.
Berta ha posat en dubte també que la seva llei d'educació, la coneguda com l'OMCE, sigui la que menys consens ha generat entre la classe política i la societat, alhora que ha remarcat que el consens és desitjable però que necessita de voluntat per part de les dues parts. El ministre d'Ensenyament ha subratllat també que hi ha un mandat clar de la Constitució perquè es vetlli pels drets lingüístics dels alumnes. Ha afirmat, per tant, que les comunitats educatives tenen l'obligació que qualsevol de les dues llengües siguin vehiculars. Si vols, després parlem a veure de què ha dit de la LOMCE. Abans m'agradaria saber què en penses d'aquest punt.
El text legal és clar i el ministre està fent el seu paper. Evidentment, després de dir públicament que la seva voluntat i la seva finalitat política i doctrinal, per dir-ho així, és espanyolitzar, i això ho hem sentit tots fins a la societat i hem vist les imatges, a los alumnos catalanes, poca cosa més val a dir. Ara, realment, el marc normatiu actual, el castellà és idioma oficial a tot el territori català i, per tant, pues, un ciutadà, perquè amb això sí que certament els drets són subjectius de les persones, no dels territoris, un ciutadà que vol una llengua per si mateix té dret a reclamar-la. És el que venim dient els catalans respecte al tracte del català a l'administració. Per tant, legalment té dret un senyor que vol castellà a l'administració rebre'l, també a l'administració, per dir-ho així, educativa, estrictament com a persona física. I, clar, tot això tret del context de les competències en matèria educativa, de la protecció del català i tal, doncs sí, s'aguantaria. No té sentit social ni coherent ni amb l'Estatut ni amb la Llei d'Ensenyament de Catalunya. Però llavors s'hauria d'insistir amb la mateixa manera, és a dir, si el castellà és oficial a Catalunya i els alumnes respectem també el català, que és oficial també com una llengua d'Espanya. I, per tant, si aquesta coherència fos cap a les dues bandes, seria creïble. Si no, evidentment, és una qüestió doctrinal. És a dir, quan un diputat que representa 100.000 ciutadans de Catalunya no pot parlar amb la seva llengua al seu Parlament, vull dir, això de la igualtat de les llengües que el català, dintre d'un marc estrictament espanyolista com a ideologia, és una llengua d'Espanya. L'euskera també, el gallec, etc. Per tant, són patrimoni de tots els espanyols i, per tant, si no hi ha aquesta igualtat de tracte legal, difícilment són creïbles aquestes paraules acompanyades dels fets. Jo no he entès mai que el Parlament, com a dipositari de la sobirania, un diputat no pugui parlar amb l'idioma dels seus votants. Per tant, mentre això no sigui així, la protecció que es diu aquí de les dues llengües és bastant absurda per part de l'Estat perquè és falsa. Uh-huh. Aquests dies llegíem que hi ha hagut la primera ponència en castellà a Estats Units, al Congrés i al Senat, perquè un diputat d'origen hispà ho ha volgut fer així. Encara que no l'entenien, però és una llengua que fan servir aquests ciutadans americans, inclús alguns immigrants que no són ciutadans i, per tant, no tindrien drets civils a Estats Units com a tals, i no hi ha hagut cap problema. Imaginem des del punt de vista del nacionalisme nord-americà, que és dels més viscerals i reaccionaris. No? Aquest és un problema enquistat a Espanya i mentre no li donem una solució de normalitat s'acaba polititzant i la cultura, i amb això empalmaríem amb el tema de la pau, etc. Amb la cultura no hi ha política, hi ha realitats socials i tu no li pots dir a un senyor que ell el que fa és dolent o no dolent, sinó simplement és el que fa i li has de respectar.
Uh-huh. Eulogi, ens queden poc més de 4 minuts per parlar del tema que tu prefereixis. Prefereixes anar cap a Síria perquè la situació és molt complicada. Potser ens quedem aquí i parlem de Josep Antoni Duran i Lleida, que creu que s'ha d'ajornar la consulta, que es pot ajornar, que es podria ajornar. O et sembla que parlem del projecte de llei d'acció exterior que ha aprovat avui el Consell de Ministres? Et deixo triar, vinga.
A veure, el projecte de llei d'acció exterior estem en el mateix. Si l'acció exterior és de tots, l'Institut Cervantes, que és un dels que gasta més diners en acció exterior, hauria de també donar cobertura a l'ensenyament del català a l'exterior, hauria de fer present aquesta realitat plurilingüística, per exemple, de l'Estat espanyol a tot el món. les comunitats autònomes haurien de tenir una certa participació, etc. Són paraules d'aquestes buides de contingut per donar una imatge que després les lleis que està fent el govern en aquests moments van contra tot el que realment diuen. No? A mi el que em sap molt greu és que s'ha demostrat aquests dies, lligant amb el que em preguntaves de què volia parlar, que s'estan fent servir armes químiques contra els civils i contra els rebels, insurgents o com els hi vulguem dir, perquè després al final la veritat l'escriu el vencedor, no? A la guerra de Síria és un tema enquistat, sembla que els Estats Units tallarà l'espai aeri i per tant una cosa que no s'ha volgut atacar des de bon principi en protecció de la societat civil acabarà havent-se d'intervenir internacionalment perquè evidentment Nacions Unides no pot permetre l'ús d'armes químiques constatat efectivament ja a hores d'ara. I el anar demorant aquest tipus de decisions l'únic que ha servit és perquè molin centenars de milers de civils innocents i es començaria a ser hora de que el món i les Nacions Unides es plantegessin un tracte diferent a nivell de l'armament, ja no de les armes nuclears, etc., que són allà en els grans tractats, sinó a nivell de lluitar contra els lobbies de fabricació d'armes i intentar que si no hi ha armes no hi ha guerres. Per tant, tallar aquest problema de socarrel, és a dir, no cal tant armament al món i sense tant armament molts governs no se sentirien capaços de fer alguns dels actes que fan contra la seva població. Estem a un món que ha de començar a pensar més en la població civil que en les fronteres, les banderes i de més.
Ahir va sortir a Eulogi un estudi fet per l'Observatori Sirià dels Drets Humans que confirmava que ha costat la vida aquest conflicte a Síria 93.000 persones, 6.500 de les quals són nens. I són dades que van molt a la baixa.
Centenar de milers de persones.
De totes maneres, per què no s'està fent el mateix que s'ha fet en altres països com Líbia, per exemple? Ahir ens ho comentava l'Òscar Mateos, de Justícia i Pau.
Bueno, aquí hi ha interessos econòmics, sempre l'economia passa per davant de la vida a l'hora de les grans decisions internacionals. Hi ha interessos econòmics de Rússia, sobretot, i de Xina, amb el govern actual de Bashar al-Assad, i un accés marítim fonamental, una base militar russa que probablement seria desmantelada si hi hagués un canvi de règim. Per tant, com que per una cosa també increïble hi ha 5 estats que tenen dret de veto a les Nacions Unides, no saps ben bé per què tampoc. Bueno, els motius sí que se saben, però en el segle XXI no s'entén que en una societat democràtica hi hagi 5 senyors que diguin que perquè tenen armes nuclears i venen de ser els vencedors de la Segona Guerra Mundial poden decidir el destí del món, hi hagi un senyor d'aquests, que és Rússia, que digui doncs que aquí poden anar morint gent perquè els seus interessos econòmics estan per sobre. Seria el mateix al revés, si en comptes de ser un aliat de Rússia fos un aliat d'Estats Units, el mateix faria Estats Units. Per tant, és per això que deia que això s'ha de tallar d'una altra manera. Crec que cal ja una reforma seriosa del negoci de les armes a nivell mundial.
Doncs no tenim temps per més, Eulogi. Ens ha passat el temps volant. Fins aquí el 2 de 8. Moltíssimes gràcies per haver compartit les notícies amb nosaltres, Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP. Salutacions del Jordi Carretero, les vies de sol, a redacció i producció, Marina Martínez. I de qui us ha parlat, Sara Cruz. Tot seguit us deixem amb Anna Hernández i el Catalunya Sense Barreres i els oients de Ràdio Principat amb l'informatiu local. Nosaltres tornem dilluns. Que passeu bon cap de setmana. Bona nit.